Al matí, amb Raquel García.
Aquesta hora comencem una nova edició d'Un altre món és possible, perquè confiem, treballem i ens esforcem per aconseguir-ho. Clar que a dia d'avui encara hi ha moltes desigualtats i injustícies socials al món i també a casa nostra. En aquest cas, la tasca de les entitats del tercer sector és bàsica per tirar endavant i ajudar aquells que més ho necessiten i oferir suport i també una xarxa quan les administracions no arriben o no poden o no volen. Avui al matí obrim les portes a l'Esquitx, al president, el Sergio Asensio, bon dia i benvingut.
Bon dia.
També ens acompanya el president de Salut Mental, Ricard Tolosa, bon dia i benvingut.
Bon dia.
I avui per parlar d'un dels pals de paller, podríem dir, de les entitats del tercer sector, o no, no sé si m'equivoco, el finançament. Digue'm, Ricard.
El gran problema de finançar-se i de tenir diners per tirar endavant qualsevol cosa és les entitats... Són com les persones, no? Necessiten menjar i necessiten doncs, desenvolupar tota una sèrie d'activitats. En aquest cas no és ben bé així, podríem fer el símil, doncs, que tenim juntes directives i tenim doncs, voluntaris i tenim doncs, empleats que són doncs, els que... ens permeten fer les funcions i això necessita alimentar-se també. I aleshores és buscar el diner com sigui per poder arribar a final de mes i pagar les nòmines.
Clar, a més, al final de mes heu de rendir comptes vosaltres, tingueu o no, no? Aquests recursos, aquests diners, heu de fer mans i mànigues per després doncs, que surtin els números. Sergi?
Sí, la veritat és que és un tema que ens preocupa molt, no? I que no sempre és fàcil i que, bueno, jo personalment a l'Esquitx hem passat moltes dificultats i passem i lluitem molt, però realment hem viscut situacions que crec que són injustes, que han fet perillar l'entitat, han fet perillar els projectes i, en conseqüent, ha fet patir a les persones més vulnerables que prestàvem serveis que són necessaris i que ajuden al benestar de les famílies i els infants. I així mateix ha passat a moltes entitats de la ciutat, d'arreu del territori, i és un problema molt greu.
Llavors, no sé si el repte és doncs, l'autofinançament, però no sé si això és possible, és factible. Es poden fer petites accions, no?, per aconseguir doncs, recursos, però...
Sí, s'han de fer petites accions i grans accions. Nosaltres, per sort, aprofito per fer una pinzellada, existim fa 20 anys i hem aconseguit doncs, que se'ns declari entitat d'utilitat pública. Aleshores, doncs, intentem vendre doncs, el fet aquest de que complim tota una sèrie de paràmetres i que tothom ha reconegut que fem una funció útil, que no és prescindible, i aleshores doncs, podem, doncs, la gent que col·labori amb nosaltres es pot desgravar un 35% de les aportacions que ens faci. Això a vegades doncs, funciona i a vegades no funciona, perquè bueno, la qüestió és sensibilitzar a les persones perquè vegin una cosa que a vegades no es veu, no? Que hi ha algú doncs, que te'l creues pel carrer i doncs, que té una problemàtica de salut mental i que no pot fer les mateixes coses que fas tu. No pot treballar, no pot desplaçar-se, no pot abastar, no pot fer projectes de futur i necessita una ajuda. Això és una cosa que una malaltia mental no és una autosuperació en la majoria dels casos, sinó que és una empenta o un recolzament, algú que tens al costat que diu, recolza't en mi i fem una altra passa i tirem endavant. Aquest és el tema del per què, doncs, som d'utilitat pública, perquè hi ha una cartera de serveis dintre de la sanitat i no voldria monopolitzar el debat, però és el fet de
però és que és molt intens, eh?
Sí. Les persones, per exemple, doncs, es troben, doncs, que tenen fills, quan els fills arriben a l'adolescència, doncs, moltes vegades empentats per el consum de drogues, doncs, fan un brot psicòtic. I llavors, del grup aquest, quan les persones, doncs, que han tingut aquests fills, que s'han fet adolescents, ja es troben amb els 40, 45, 50 anys, que diuen, bueno, ja no tinc que canviar penyals, ja no tinc que anar-lo a acompanyar a l'escola, ja va tirant les assignatures endavant, ja va provant els cursos, arriba un punt en què, paf, què passa? Doncs que un bon dia, doncs, aquella persona fa unes coses estranyes i d'aquí cap al metge. I el metge cap al psiquiatre. I llavors ja entrem en tot un procés que arriba a un punt en què s'esgota. De tots els possibles casos, hi ha el que se'n diu la regla dels terços. Un terç, probablement, li ha passat una vegada, se'n sortirà, no en parlarà més. Un altre terç probablement farà un parell o tres de recaigudes i un altre terç serà un pacient de porta giratòria, que és estar entrant i sortint de l'hospital. I aquestes no són persones que els hi vegis així a primera vista, potser, doncs, potser porten ulleres de sol i l'expressió, doncs, és semblant a la teva, però estan al voltant nostre i molts ho sabem, i està manifestat i la família ho reconeix i molts altres, doncs, això es tapa. Es tapa perquè, bueno, no sigui, què diran, això és com un fracàs nostre, etcètera, etcètera. No? Llavors, quan surts de tot el procés hospitalari, moltes vegades et falta alguna cosa i llavors aquí està on entrem nosaltres.
Per això és tan important la tasca que feu i per això necessiteu, doncs, per tirar-ho endavant, aquests recursos. Per tot el que expliqueu, Sergi, sembla que les línies de subvencions són via concurs públic i no consecució, i això vol dir que cada any esteu pendents, no?, de que us arribin els diners. Quina estabilitat teniu?
Jo crec que ens passa una cosa, no? Venim d'una situació anterior a la crisi, que les entitats tenien molta dependència de l'administració pública, tant la local, català, l'estat, tirant molt en projectes finançats, que molts d'aquests projectes són serveis que l'administració pública està obligada a prestar, no?, i ens fa servir a nosaltres també a vegades per fer aquests projectes. I quan arriba la crisi ens adonem que tenim un problema molt gros perquè ens veiem gastant diners i no els cobrem fins d'aquí un any i ja hem executat el projecte, ens veiem amb dificultats que no ens arriben els diners, que no podem pagar a final de mes, i això ens planteja moltes inquietuds. Una, aquesta que comentaves tu, que és que les subvencions moltes vegades són anuals i cada any s'han de plantejar, i això ens dona molt poca estabilitat. I una cosa que podria millorar és una reforma, no?, que fes que les subvencions fossin plurianuals, que s'està avançant, però encara no prou. L'altre és a prestacions de serveis que surten a concurs públic, que en comptes de ser un concurs, en aquelles entitats que estem prestant serveis des de fa molts anys, que hi ha un arrelament al territori, que tal, que es concertés aquests serveis, que ens donaria molta estabilitat. Això ens ajudaria a millorar. I per altra banda, jo crec que un fet que ha sigut una oportunitat, és a dir, les entitats ens hem adonat que una mica depenien molt de l'administració pública, i això ens ha fet adonar de dir, escolta, hem de diversificar fons de finançament, hem d'anar a les empreses, hem de buscar col·laboracions de donants, i això, almenys a les KITS, ens ha ajudat molt a obrir la ment i a cercar altres coses, no? I a vegades necessites aquest revulsiu, no?, de dir, escolta, m'estic molt malament, he de fer alguna cosa per canviar, perquè si no, no podem tirar endavant, no?
Mm-hmm. És interessant, no?, això de que comentaves, que a vegades, doncs, mira, una situació així complicada et fa prendre consciència, no? de que no pot ser, de que també doncs, es necessiten doncs, altres vies de trobar doncs, aquests donants, aquesta diversificació, com deies, de fons. Pel que comentaves de la reforma, què és el que demanaríeu? En quina línia hauria de treballar doncs, aquesta reforma?
És a dir, són coses que potser no calen una reforma molt específica, tot i que hi ha coses que sí. Per exemple, hi ha un fet que és que jo crec que és important, que les línies de subvenció surtin, és a dir, si s'han d'executar el 2018, les puguem presentar el 2017 per executar i que ens diguin, mira, t'hem donat tant el 2018. Això no és així. Nosaltres, per exemple, tenim de la DGAIA una subvenció per infància en risc, que estem parlant d'un volum important de diners, que l'hem d'executar en el 2018 i encara avui no la tenim resolta. És a dir, ens estem gastant uns diners sense saber si els tenim o no. I això, evidentment, posa en risc l'entitat. Primer això, treure les convocatòries amb molt avançament. Després, hi han subvencions que no són... Les subvencions, diguéssim, és que l'Esquits té un projecte o l'entitat de salut mental té un projecte, el presenta, i el guanya i li donen per tirar endavant. Però a vegades prestem serveis, en el nostre cas, que són una obligació de l'administració i diguéssim, ho treuen en format de subvenció i seria un servei. Per tant, nosaltres creiem que en alguns casos es pot concertar aquest servei, és a dir, pagar plaça per infant, com es fan en residències o com es fan altres coses. I després, si s'ha de treure concurs públic, creiem que també és molt important que hi hagin les clàusules socials. És a dir, tenim, malauradament, els serveis que prestem a entitats del tercer sector, que li donem un valor afegit perquè posem molts més recursos, perquè posem voluntariat, perquè tenim els nostres patrons, les nostres juntes directives, voluntariat, i reclutem molt talent en aquest sentit, tenim expertesa, però això no fa que altres entitats privades amb ànim de lucre es puguin presentar aquests serveis. I això creiem que s'ha de protegir amb clàusules socials que protegeixen aquestes entitats, no?
Ricard, què en penses?
Bé, nosaltres és que som una miqueta... Tenim una petita particularitat, no? Que ho contemplem des de tenir doncs, una espècie de baluard que va ser una donació que ens va fer un senyor que es deia Josep Casablanques Novell. Aquest senyor va morir l'any 2006 i ens va deixar doncs, un important recurs econòmic. Aleshores, doncs, ho havia de dir perquè no tenim moltes vegades oportunitat de citar-ho i de fer-ho públic, doncs, però que hi ha persones doncs, que en aquest cas aquest senyor passava doncs, per davant de la nostra seu, que estava aquí al carrer La Borriana, i veia doncs, que bueno, el local on estàvem doncs, era una miqueta just, era cèntric, però era just, no era prou adequat, i sempre hi com aneu, i llavors anàvem però molt, molt, molt justos. No? I resulta doncs, que la sorpresa va ser que aquest senyor doncs, ens va deixar una part de la seva herència. Això què ens permet? Doncs dir, bé, això... Ho tenim, ens serveix doncs, per estalonar l'entitat, però nosaltres això ho hem de tenir com un racó.
Clar, perquè això no passa molt sovint, no?
Que imagina't ara doncs, que jo què sé, doncs, hi hagués una situació política molt compromesa que la Generalitat no pogués pagar i tal, doncs nosaltres encara podríem resistir i mantenir el servei amb una situació molt compromesa, almenys durant uns mesos. Però la nostra preocupació és de ser prou eficients doncs, per no haver de pensar que tenim això, sinó que tot el que aconseguim ho podem aplicar i en podem treure un profit, o la societat en treu un profit, perquè, esclar, hi estem... La Junta, per exemple, som tots voluntaris, la major part som jubilats, o sigui que no cobrem res i dediquem les hores i a vegades dius, bueno, ostres, que quan treballava no tenia tanta pressió.
Clar, en el vostre cas és el que deies, no? Molts sou jubilats, autònoms, però moltes vegades costa, Sergi, suposo, mantenir l'estructura, no?, de treballadors, treballadores, dels locals i de les altres despeses, no?, que hi ha.
Exacte. Ens trobem... Hi ha un tema que és quan rebem finançament tant privat o públic, Les entitats tenim recursos que són finalistes i altres que no són finalistes. Quan són finalistes són aquells diners que, per exemple, tenim projectes que la Fundació La Caixa ens dona uns diners pues, per tenir un psicòleg, per atendre famílies vulnerables. Però aquests diners s'han de focalitzar només al psicòleg, no? O al centre obert, l'Ajuntament et dona tant per d'allò. I ens passa molt que aquests finançadors ens diuen, però escolta'm, aquests diners vull que es destinin al 100% a l'educador, al professional i tal. I cada cop els percentatges de gestió, que són importants, són més petits, no? I què ens passa? Que les entitats hem de tindre aquests marges de dir com mantenim la direcció de l'entitat, com mantenim l'estructura dels locals. En el nostre cas, no tenim la sort de tenir cessió de locals municipals i tenim un local de propietat, un de lloguer, i després tenim cessions d'espais però perquè oferim algun servei municipal, no? I en aquest sentit, tenim aquesta dificultat i això ens porta a plantejar-nos de dir, escolta, hem d'anar a buscar recursos que ens permetin tenir aquest marge de maniobra perquè si no, no és a dir, la societat i l'administració ens exigeix transparència, rendiment de comptes, cada cop ens demanen molta més claretat. Tot això té una gestió molt complexa que ens obliga pues, a manegar-nos, no? I no sempre és fàcil, no? I fins i tot ens hem d'endeutar. Nosaltres tenim deutes, per sort, no amb bancs, sinó amb la cooperativa COP57, que és Finances Ètiques i Solidàries, però que hem de pagar uns interessos, i aquests interessos no els podem dir a l'Ajuntament. Escolta, m'has pagat tard, però això que m'has pagat tard et cobro el 2% d'interessos. I això ho ha d'assumir l'entitat, no? A més, que molts treballadors, molts patrons i molts amics han fet avals personals perquè ens donin aquests crèdits, no? I això és molt... és fotut perquè no tots tenim la sort de tenir aquest calaix que ens permeti dir, mira, pues, aquests diners ens serveixen per avançar els diners. En el nostre cas, arrossegàvem 2015-2016, el 2015 amb pèrdues, el 2016 amb uns guanys molt... un remanent molt poc, molt petit, i aquest primer any hem aconseguit fer una contenció i hem tingut un remanent que l'estem dedicant a reduir el nostre dèficit de deute, no? Per dir-ho així.
Uh-huh. Per tant, el sistema no acaba de funcionar gaire bé, no, Ricard?
Bé, perfecte no serà mai el sistema. Perfecte no serà mai. D'entrada, per exemple, una de les qüestions que ara no ho puc precisar amb xifres exactes, però quan tu tens finançament públic a partir d'un determinat nivell, doncs tens que fer una auditoria. Clar, nosaltres per una auditoria hem arribat a pagar 4.500 euros. És a dir que amb això tenies el sou d'una persona durant 4 mesos, pràcticament. Altra cosa que et diuen, tens que tenir una assegurança així i tal, cosa que veiem normal, no? Però que una assegurança que potser si es contractés d'una manera col·lectiva podria ser molt més barat. No, tu tens obligació doncs, de tenir una assegurança de tal import en tant per sinistre. Una altra cosa que succeeix, per exemple, doncs que nosaltres ens vam trobar, posaré el cas de tenir que acomiadar unes persones. I va ser... No hi havia altra solució de continuïtat. És clar, això és una despesa, però ni la Generalitat ni l'Ajuntament et subvencionaran un acomiadament. I això ho tens que... Perquè, esclar, dintre del sector tens gent que et resulta vàlida i gent que no et resulta vàlida. I en algun moment tens que prendre una decisió d'aquestes. Clar, són coses que dius, si tot funcionés bé i tal, doncs el nostre pressupost seria, que quadraria, podries tirar mà d'un crèdit, com fan ells, i aleshores, doncs, en tal data empataries, tant el que ha entrat amb el que ha sortit. Però això no és així, ni ho serà mai. Tenim que anar amb la llengua sempre de fora i pensant, com farem tal activitat? Com funcionarà l'altre? Com ens veiem d'aquí a aquests temes? I llavors, intentar ser molt estrictes i dir, escolta, mira, si podem apagar els ordinadors, les pantalles a la nit, o desendollar-los, probablement al cap de l'any, doncs mira, haurem estalviat X euros, no? Si en comptes de fer tantes fotocòpies, doncs diem, doncs això ja no ho imprimirem més, també, i retallant, amb totes les coses que no siguin elementals, com és el contacte doncs amb l'usuari, que això sí que no es pot retallar. No pots dir, no, mira, avui només et dedicaré 15 minuts. Però hem de ser tan àgils i tan draconians en això com si fóssim una empresa privada, o més.
O més, jo crec que heu de despertar molt l'enginy, la creativitat, la imaginació, no?, per buscar aquestes fórmules. Per exemple, vosaltres a les Kids també doncs, heu apostat doncs, per iniciatives així solidàries, no?, com el quilòmetre solidari, que també doncs, suposo que us ajuden, no?, a trobar doncs, aquests fons.
Clar, nosaltres vam passar de tenir cap donant a dir, ostres, hem de fer alguna cosa per captar donants. Se'ns va ocorrir aquesta fórmula quilòmetre solidari, que el que ens va permetre és reclutar, primer de tot, voluntariat especialitzat en la comunicació, en la gestió esportiva. Vam intuir que l'esport era una bona font de captació de persones i vam intuir que el micromecenatge que es posava en aquell moment de moda era una manera de captar diners de manera diferent, no? I el resultat ha sigut pues, bueno, que en el nostre pressupost podem dir, jo molt orgullós, perquè veníem del 0% a un 3% del nostre pressupost és de persones que donen diners a les Kids per donar suport als nostres projectes, no? I això et genera unes sinergies brutals amb les persones que et diuen, escolta'm, jo això no ho coneixia, s'acosten a l'entitat, et feliciten per la feina que fem i sobretot ens permet establir sinergies amb empreses que col·laboren i ens canvia el prisma, no vaig a demanar sinó demano col·laboracions i moltes vegades aquestes col·laboracions amb empreses estan oferint pues, una col·laboració que també ajuda a l'empresa a donar una visibilitat a una acció solidària que volen compartir aquests valors que tu tens, no? I crec que és el paradigma que canvia una mica. Evidentment, t'estic parlant d'un 3%, és molt poquet, però per mi és molt significatiu, no?, aquest canvi, i volem anar més, i és en aquesta font de repensar-nos una mica per ser més independents, perquè, a més, volem ser també, no?, una entitat independent de l'administració pública que no depèn només de diners públics.
Això és molt important, eh? Ser doncs, independents i doncs, no tenir doncs, aquesta necessitat, no? Perquè després doncs, aquests problemes de liquiditat també us creen aquesta necessitat d'endeutar-vos, no? Com anàveu explicant? Per acabar, no sé si creieu que la crisi s'ha acabat, si ho noteu o no, i també doncs, si us ajuden les entitats bancàries amb les quals treballeu.
Nosaltres, per exemple, amb les entitats bancàries, clar, hem de dir que la Caixa continua sent una entitat distinta de les altres. I encara sigui un constructor bancari per estar doncs, en línia doncs, amb l'última reforma que es va fer per part del Montoro, doncs s'han organitzat, però bé, la fundació de la Caixa continua recolzant molts projectes. Potser no amb l'alegria com hi havia abans, perquè hem de donar-nos compte de que a dintre d'aquestes entitats les coses estan canviant d'una manera tan dràstica que suposo que tenen problemes per mantenir els seus marges. Clar, evidentment, en un determinat moment una entitat com era Banc de Sabadell repartia uns dividends importantíssims i ara està en línia amb igual que totes les altres entitats, que tant el Sabadell era, ho dic perquè és un
perquè és un banc de casa, exacte, sí, ja estava molt implicat i ara no tant.
I aleshores, doncs, però aleshores el tema del marge, doncs, de què és el que guanyem i tal, això, doncs, amb els anys 2007, 8, 9, el que ha vingut, i sobretot el primer problema de la bombolla immobiliària, això ha sigut menjar-se els beneficis, o sigui, han estat treballant per anar pagant el que devien a les finances, als finançaments externs. Llavors, esclar, què queda en la butxaca, no? No queda el que hi havia, i aleshores pues, no poden donar, o no hi ha manera de generar. Si no portes una cosa molt específica i tal, doncs és difícil. La caixa, com que lo que eren les caixes que tenien una tributació especial, quan tothom pues, estava pagant el 30% de beneficis, per exemple, les caixes pagaven un 16%. Clar, llavors era lògic que fessin aportacions perquè per això estaven, però com que han desaparegut totes pel seu mal cap, doncs ara tenim que anar buscant altres fonts, i evidentment crisis l'hem passada, jo crec. No ens hem quedat igual que abans, és igual com quan et trenques un os, mai et queda la cama igual que la tenia, sempre tens alguna seqüela, i tant de bo que hàgim après alguna cosa i que això ens permeti encarar el futur amb una altra perspectiva.
Sergi, per acabar.
Bueno, nosaltres, la Caixa és l'única entitat actualment bancària que dona suport als projectes socials, ha fet una aposta pels projectes socials important. Nosaltres sí que notem un abans i un després de la crisi, és a dir, notem que el nostre pressupost, almenys el 2017 i el del 2018, hem vist un increment en la demanda de projectes i increment de finançament. Això també ens genera dubtes, eh? A vegades créixer, a vegades vol dir complicar-te la vida, però és veritat que les persones més vulnerables sembla ser que no estan en sortint-se de tot, i les necessitats socials hi són, i nosaltres entomem el repte sempre que podem. Trobem a faltar molt les obres socials d'abans, no? La Caixa Sabadell per nosaltres era una gran aliada, i això s'ha perdut, i aquesta proximitat, no? Quan anaves a la teva caixa del territori, tenies aliances, ara això és molt complicat. En el nostre cas s'ha transformat en treballar sobretot en la banca ètica i solidària. Hem fet també com a entitat una aposta per l'economia social i solidària, i això també ens està ajudant una mica a tot plegat.
Doncs, com dèiem a l'inici de la secció, un dels pals de paller, però per sort tenim aquestes entitats que busquen amb la seva creativitat, amb el seu enginy, i perquè no els hi queda una altra, també doncs, noves fórmules per tirar endavant i per desenvolupar els seus projectes tan necessaris com demostrem cada dimecres aquí en aquesta secció Un altre món és possible. Moltíssimes gràcies, Sergi i Ricard, per passar pels micròfons de Ràdio Sabadell i aportar el vostre testimoni. Que vagi bé. Bona
setmana. Moltes gràcies.